I ara tenim amb nosaltres a Laia Vilanova. Bon dia, Laia.
Bon dia, Susana.
Laia és una vilarealenca, per a situar un poc més a la gent, que presentarà un col·loqui demà divendres 1 d'octubre a partir de les 7 de la vesprada en la Casa dels Mundina. Un col·loqui sobre el dol gestacional. Per què? Pues, qui millor que una persona en un dol gestacional pot presentar-lo que tu, Laia, perquè tu eres una mare en dol.
Sí, sí, jo vaig parir morts els meus fills a Roc i a Nil el 5 de febrer i, per tant, a falta d'una altra paraula que ens nombre, pues sóc una mare en dol.
Jo en la nota de premsa que m'han enviat de l'Ajuntament llegia: la mort d'un bebè, ja sigui en l'úter, en el pardo, en els seus primers dies de vida, és una de les situacions més tràgiques que podem imaginar per a una família. Laia, és molt tràgica.
Jo no sé si és el més tràgic, el que sí que sé que és el més tràgic que m'ha passat a mi, i espero no tornar a passar aquest dolor, aunque no siga pel mateix tema, en la vida. Perquè és un dolor total, absolut, que agarra cada cèl·lula del teu cos i que t'impedís fer les coses més bàsiques, com poden ser respirar, menjar o caminar. És arrollador, de veritat.
Perquè, clar, la nota de premsa que a mi m'arriba és que Vila-real aborda el dol gestacional, perinatal i neonatal en una xerrada col·loqui de la mà de l'associació Nubesna.
Nubesma.
Nubesma. Però abans de que te passara això, sabies de l'existència d'esta associació?
No. Al final, la mort gestacional és un tabú tan sumament gran, la mort gestacional neonatal i perinatal, és un tabú tan sumament gran que fins que no t'ho veus de cara no ho saps que existís. O sigui, jo estava embarassada de bessons i jo quan va passar el primer trimestre, jo ja, els meus fills anaven a estar en els meus braços demà. No saps la realitat de que n'hi ha parts prematurs, que n'hi ha voltes de cordó, que n'hi ha una quantitat, n'hi ha enfermetats que no sabem que tenim i que poden provocar, n'hi ha mil coses i no ho sabem. No sabem que existís, per tant, no sabia que existia. Sí que és veritat que quan la gent se va enterar que se m'havien mort Roc i Nil, van haver diverses persones que m'escrivien i ja van passant-me contacte de Nubesma, dient-me: sos una associació valenciana, te poden ajudar. I crec que vaig cridar a Nubesma els dos o tres dies d'haver parit a Roc i a Nil.
Perquè, veuràs, Laia, nosaltres te coneixem, hem sigut col·laboradora d'esta casa, és dir, tu tens també la teva professió, que venies a parlar d'ella, també has estat dins de l'Ajuntament de Vila-real, una persona molt coneguda en la societat vila-realenca, però, claro, ara, per situacions vivides per tu mateixa, ens has apropat tot això. Ni siquiera jo, quan he vist el nom de l'associació, la desconeixia per complet, com també desconeixia, si no siguera les teves xarxes, que quan perds una criatura, a tu no te donen l'alternativa si pots o si vols o no donar esta llet a un altre bebè.
Això me va passar a mi en l'hospital, però és veritat que ho vaig comentar en elles i vam quedar que a partir d'ara sí que ho oferirien. N'hi ha associacions que es dediquen només a això. Al final, a mi vaig tindre l'Hospital de la Plana dos protocols espectaculars dins d'aquestes xicotetes coses que els he anat comentant.
Xicotetes, Laia, perquè se llimen, perquè se deixen de... tu, que ho estàs vivint i que eres una persona que lluites perquè la societat cada vegada estiga més a l'altura de les circumstàncies que li passen a cadascú, ho vas tindre en compte. Però és que jo ho desconeixia per complet.
Sí, sí, no, és que jo ho desconeixia, me referís, jo me vaig entrar molt després, a mi, jo en l'hospital vaig parir, tal, i el primer que vam fer va ser donar-me el Dostinex per evitar la pujada de la llet. Als dos mesos els meus pits encara tenien llet i per tant me van tindre que tornar, això sí, hi ha un ginecòleg privat, me va tornar a donar Dostinex per a que me se n'anara la llet. Al final jo havia parit i el meu cos havia ficat en marxa per criar a dos bessons,
claro.
I però no n'hi havia qui alimentar. Clar, jo vaig ser, és el que estava intentant dir, jo vaig tindre a disposició dels cossos, a mi em van oferir què volia fer en els cossos dels meus fills. Jo vaig decidir donar-los a la ciència, perquè és el que vull per a mi, i me referisc. Per tant, jo me plant... és el que us vaig comentar a elles i per això crec que a partir d'ara ho faran, que si jo vaig ser capaç de donar a la ciència el que jo més volia en aquest món, com no anava a ser capaç de donar el seu aliment per a salvar a tres xiquets? A lo millor, en 22, els meus xiquets eren de 22 setmanes de gestació, a lo millor no hauria tingut suficient llet per alimentar a un bebè de 9 mesos. Però a recient nascuts de 24 setmanes, segur que hauria tingut, o que el meu calostro us hauria pogut donar ahir un poquet de...
Un poquet d'energia. No, defenses, que entonces, era el que necessiten.
Claro, entonces, bueno, ho vam estar treballant, n'hi ha moltes coses a millorar, per sort, així a l'Hospital de la Plana són molt proactius i accepten totes les suggerències que jo us puga fer, també estic en contacte amb l'Hospital General i també són molt proactius. L'altre dia, de fet, parlava en Rosana Bonora, que vindrà demà a la xerrada, que és una de les psicòlogues, i és la que sempre rep a totes les mares en dol, la primera vegada que cridem, el telèfon que cridem és el d'ella. I ella és la que ens fa aquesta primera presa de contacte amb nosaltres. I Rosana me deia que no sap per què, però que en general la gent que venim de Castelló quan cridem, tots parlem meravelles de com ens han tractat. Que en València no passa, però que la gent, tant del Jaume I com de l'Hospital General com de la Plana, ha coincidit que tota la gent que hem cridat parlant meravelles del tracte que hem rebut. Al final, rebre un bon tracte en aquest moment, ho és tot, me referisc. Si damunt de tot el dolor que tu estàs passant te tracten mal, no te deixen despedir-te dels teus fills, no t'assessoren com toca, perquè al final entres en xoc, me referisc que és algo... És que és inimaginable, jo no tinc la capacitat de poder explicar lo que és. Però és que...
Però si
és parir la mort, claro. Me referís, que és que inclús la pròpia frase és com un sense sentit. Entonces, que en ese moment notes que els professionals que t'estan atenent estan plorant perquè senten el teu dolor, que t'agarren de la mà quan necessites, que te parlen en cariño, que quan veuen que se t'han anat el cap, te centren, te diuen, Laia, fem-me cas, jo sóc la que sap, per favor, fem-me cas, per favor. Això ho és tot. I tenim la sort de que així ens tracten molt bé. Molt bé, dins de que puguem millorar coses, clar que sí. Però per desgràcia, això no és la realitat de tots els hospitals i per això hem de lluitar per intentar que donar exemple. Per això la xerrada ve Sole Càrregui, que és la cap de servei de les matrones, per a donar exemple del que es fa així, per a veure si altres centres agafen notes.
Sobretot perquè en el moment en el que tu detectes algo que se pot millorar, ells són receptius a poder canviar-lo.
Clar, clar, ells estan en compte, però a més, jo quan van morir Rock i Neil, a mi, per exemple, m'han fet la caixa de records on estan els seus cordons umbilicals, les seues petjades, i jo en aquest moment no vaig voler replegar, ells me van guardar la caixa i al mes vaig anar a replegar-la i la tenien guardada i ja van per a mi, me referís. Tenen molts detalls, però és que la meva, després he vist, per desgràcia, han hagut més morts gestacionals paregudes a la meva mesos després de la mort de Rock i Neil. He vist les caixes que els han donat i ja han anat ficant més coses. Pues ara fiquem una cartolineta on fica no sé què. No és perquè a mi no vulguin donar meu lo millor, sinó perquè van poc a poc millorant aquest protocol que ja tenen i és una passada.
Quizà perquè va avançant, o sigui, perquè ens troben en més quantitats de morts, de criatures, perquè clar, de quin percentatge estem parlant?
A veure, el percentatge de gent, que d'embarassos que acaben en mort, embarassos desitjats, que acaben sense un xiquet en braços, per dir-ho d'una manera, és de, només al País Valencià, de 4.500 persones a l'any. 4.500 embarassos, perdona, a l'any. És una burra. És veritat que ahir n'hi ha molts que són de primer trimestre i que estem acostumats a banalitzar i ses pèrdues de primer trimestre quan n'hi ha que realment tu havies fet apego a aquest embaràs.
Però dona compte, fins tu mateixa, Laia, que ho has patit, dius, n'hi ha molts de primer trimestre, i tu mateixa després dius, que dona igual. Que...
No, és que estic intentant explicar.
Clar,
o sigui,
clar.
I sa gent, socialment, té molt menys recolzament del que hagi pogut tindre jo.
Claro.
Entonces, està això, després estem els que a segon i tercer trimestre, segon trimestre solen ser parts prematurs i tercer trimestre solen ser, no n'hi ha batec, solen ser, no té per què. I ahir estem parlant de 1 de cada 100 embarassos, me referís, 1 de cada 100 embarassos que arriba ahir, i ho dic perquè és una quantitat molt gran d'embarassos, i sin embargo no ho sabem, no tenim i sabent ara, i saben dels ulls i no mos imaginem més enllà de embarazo o bebé en braços. I si el primer trimestre damunt sí que sabem què pot passar, perquè sempre mos han dit hasta que no passa el primer trimestre no ho comptes, perquè si passa algo, que no te diuen si se mor, no. Si passa algo no tens per què contar-li-ho a ningú. Clar, primera...
Ho amagues i damunt, si passa algo...
Menja-te-ho tu a soles. I és cruel, és cruel. Entonces, i la societat està maixina, me referís. I hasta que no te fiques de lleno, no te dones compte de dir, ostres, és que si jo quan vaig estar embarassada de Rocky Neal, se m'hagueren mort a la setmana 10, jo haguera estat malament, igualment, perquè jo els meus fills ja es volia. Entonces, com ho tenia amagat, haguera estat malament i m'ho haguera tingut que menjar jo soles, o tindria que haver anat a les meves amigues o a la meva família a dir-los, mireu que he estat embarassada 10 setmanes i se m'han mort els fills, però ara estic molt malament. Clar, entonces...
Quan anímicament una dona, quan perd la seva criatura, dona igual del temps que este, que està, el seu organisme té un sofriment molt gran i no pot exterioritzar-lo perquè és com que és tabú dir-lo.
Clar, al final, a nivell emocional, tot depèn de l'apego que hagis fet i per tant n'hi ha gent que fa l'apego des de que veu el positiu i n'hi ha gent que no fa l'apego fins més tard, això cada un, igual com n'hi ha homes que fan l'apego enseguida, n'hi ha homes que hasta que no se'l veuen en braços no el fan, però cada un fa l'apego en un moment, en el moment en què n'hi ha apego n'hi ha dol, després. I la part física, clar, és que si tu tens un abort retingut, que estan en contraccions durant setmanes per aconseguir treure-ho i és fastidiós, o sigui, és dolorós, a més. Si tens un embaràs ectòpic, si tens un embaràs molar, me refereixo, n'hi ha molts tipus d'aborts, el que passa és que els silenciem perquè són el primer trimestre i des del segon trimestre sí que donen més d'això, però clar, i després qualsevol dona, en el moment en què es queda embarassada, té canvis físics i hormonals per a donar vida. O sigui, qualsevol dona, tu en el moment en què està que te quedes embarassada, el teu cos es comença a segregar unes hormones, es comença a preparar-se, se creixen els pits, no sé què, es comença a preparar-se per a donar vida.
Una pauseta de publicitat i continuem.